van fer història. Fa més de 2.300 anys, els països que avui dia coneixem no eren pas com són ara. Gran part d'Àsia estava dominada per l'imperi persa i els seus exèrcits arribaven a les portes d'Europa. A tocar d'aquest temible imperi hi havia el regne de Macedònia, al nord de l'actual Grècia. I allà hi va néixer el nostre protagonista.
Un nen que acabaria derrotant l'imperi persa i sent un dels líders militars més importants del món antic. Un líder que feia servir unes estratègies de guerra que avui dia encara són estudiades a les acadèmies militars de tot el món. Un home que va inspirar altres grans generals de la història com Juli Cèsar, Napoleó Bonaparte o George Washington. Una persona que va fer història. Sabeu com es deia? Alexandre el Gran.
L'any 356 abans de Crist, a la ciutat de Pella, el rei de Macedònia, Filip II, va tenir un fill amb la reina Olímpia. Però les males llengües deien que aquell nen no era fill del rei. I ben bé podia ser així, perquè el rei Filip II era un gran guerrer i les campanyes militars sovint l'allunyaven de casa. La reina Olímpia va aprofitar aquells rumors per dir que el fill que havia tingut havia estat engendrat per Zeus, el rei dels déus, que s'havia convertit en serp, i que, per tant, aquell nen a qui anomenarien Alexandre era fill d'un déu.
Malgrat tenir la sospita que Alexandre no era fill seu, el rei Filip el va educar per tal que algun dia pogués ser l'hereu del regne de Macedònia. Bé, de fet, ell es va encarregar de la seva formació militar, ensenyar-li estratègia, muntar a cavall i lluitar amb armes. Però va deixar que la resta d'aprenentatges al revés d'un dels més grans pensadors de la història, el filòsof Aristòtil.
Aristòtil, algun dia seré l'home més valent del món.
I com ho aconseguiràs, això?
Quines preguntes que em fas? Doncs guanyant a tots els enemics.
Has de saber que no és més valent qui conquereix els seus enemics, sinó qui conquereix els seus desitjos. Perquè la victòria més dura és la victòria sobre un mateix.
Ostres, les coses que em dius sempre em fan pensar.
Quan l'Alexandre tenia 9 anys, va conèixer algú que des de llavors l'acompanyaria a totes les seves batalles. Segurament l'amic més fidel que va tenir. Sabeu qui era? Doncs no era una persona, no? Era un cavall negre, gran i majestuós, que havia de ser per al rei Filip. Però hi havia un problema, sabeu quin? Que aquell cavall salvatge no deixava que ningú el muntés.
No me'l penso quedar, no me'l penso quedar. Ni els meus millors genets han estat capaços de muntar-lo, o sigui que a mi tampoc no em deixarà.
Però, senyor, mireu quina elegància. És el cavall digne d'un rei.
Que us dic que no pagaré l'enorme suma de 13 talents per un cavall salvatge. Ja us el podeu emportar.
Un moment, pare. Jo el muntaré.
Com dius, Alexandre? Mira, si ho aconsegueixes, te'l compro.
El petit Alexandre s'havia fixat en una cosa. Aquell cavall estava neguitós. Alguna cosa el posava molt nerviós i no era que el volguessin muntar, sinó que estava espantat. Sabeu de què? De la seva pròpia ombra. Així que Alexandre el va girar, el va posar de cara al sol perquè així no es veiés l'ombra i l'animal es va tranquil·litzar. I amb un salt, hop, Alexandre va pujar sobre el cavall. Tothom va quedar bocabadat.
Ho veieu, pare? Us he dit que jo podria i vos m'heu dit que me'l compraríeu.
I així ho faré. És ben teu. Busca't un altre regne, fill, que Macedònia no és prou gran per tu.
En Bucèfal m'ajudarà a fer créixer el regne.
En Bucèfal?
És el nom del cavall. Així et diràs des d'ara. T'agrada, Bucèfal?
Alexandre creixia i cada dia s'entrenava sense descans per arribar a ser un rei i un gran guerrer. I amb només 18 anys ja va obtenir el primer triomf militar. A la batalla de Queronea, al capdavant de la cavalleria macedònica, va ajudar el seu pare a derrotar els exèrcits de dues ciutats gregues que els havien desafiat. Seria la primera victòria de les moltes que aconseguiria al llarg de la seva vida, perquè Alexandre no va perdre mai cap batalla.
Alexandre admirava el seu pare, aquell gran heroi militar, però com que marxava a combatre cada dos per tres, amb qui va acabar fent un fort lligam va ser amb la seva mare. De fet, fins al dia de la seva mort li va escriure una pila de cartes i Olímpia sempre li contestava que ell era especial i que el seu destí era aconseguir unes gestes que ningú oblidaria mai.
La relació entre el rei Filip i la seva dona Olímpia va empitjorar a poc a poc i l'Alexandre també va rebre de rebot. Filip, que cada cop bevia més, va decidir separar-se i casar-se amb una altra dona. A més, era sabut que estava preparant un germanastre i un cosí d'Alexandre per ser possibles reis. Però Olímpia era una dona impulsiva que s'enfadava amb facilitat i allò no ho permetria de cap de les maneres. Ella estava disposada a fer el que fes falta perquè el seu fill Alexandre fos el següent rei de Macedònia.
Sabeu què va passar al capdavall? Just abans que pogués casar-se amb la seva nova dona, el rei Filip va ser assassinat a l'interior d'un teatre per un dels seus guardaespatlles. I casualment, tant el germanastre d'Alexandre com el seu cosí, que també optaven al tron, van aparèixer morts al cap de poc. Bé, potser no era casualitat del tot, no trobeu? D'aquesta manera, Alexandre, que aleshores tenia 20 anys, va passar a ser l'únic hereu de la corona de Macedònia.
Alexandre, sembla que qui surt més beneficiat de la mort del rei Filip sou vos, oi?
Què insinues? Que hi he tingut alguna cosa a veure? Com goses! Jo me l'estimava molt, el meu pare, i l'honoraré com mereix.
Sempre s'ha cregut que tant Olímpia com el mateix Alexandre estaven darrere d'aquells assassinats. Potser per intentar netejar la seva imatge, Alexandre va fer, per al rei Filip, una tomba espectacular i la va omplir d'or a vessar. Més or que el que qualsevol rei de Macedònia hagués tingut abans.
Ho veieu? Jo no he tingut res a veure amb la mort de Filip II. I si algú pensa el contrari, haurà de parlar amb la meva espasa.
En veure que Filip havia mort, la ciutat grega de Tebes es va revoltar. Estava sota el domini macedoni, com moltes altres ciutats gregues, però no estaven gaire contents. Per a ells, els macedonis eren una colla de bàrbars del nord. Alexandre va veure clar el perill. Si una ciutat tan important com Tebes se'n sortia, moltes altres ciutats també es revoltarien.
Sense perdre temps, Alexandre va muntar Bucèfal i es va dirigir cap a Tebes al capdavant d'un gran exèrcit. La ciutat estava molt ben protegida amb muralles de 3 metres de gruix. Mai ningú no havia aconseguit penetrar aquelles defenses tan massisses. En aquells temps, els setges consistien en dos exèrcits que es llançaven pedres entre si. Feien servir ginys de guerra cada cop més sofisticats. Els soldats de Tebes usaven unes catapultes que llançaven grans pedres rodones. Però Alexandre va estrenar un artefacte nou, la balista. Aquella mena de ballesta gegantina podia llançar projectils amb molta més força i amb molta més punteria.
Doncs amb desenes de balistes disparant projectils de cop, les tropes d'Alexandre van aconseguir travessar aquelles parets imponents i a partir de llavors no hi va haver mai més muralles de pedra que se li resistissin.
Hem aconseguit fer forat a les defenses. Em penso que ara es rendiran, Alexandre.
Arraseu-ho tot i mateu tots els soldats sense pietat. Això servirà d'exemple a la resta de ciutats gregues que gosin rebel·lar-se contra el nostre poder.
Van morir 6.000 persones i la resta els va convertir en esclaus. I Tebes va quedar devastada per aquell jove que es creia invencible. Però Alexandre tenia clar que l'enemic no eren els grecs, que tenien una cultura que adorava, sinó els perses. I va orquestar una campanya militar que ni tan sols el seu pare hauria somiat. Ell s'enfrontaria al totpoderós imperi persa.
Alexandre s'emmirallava en la llegenda d'Aquiles, un guerrer mític que tothom admirava. Conta la història que la mare d'Aquiles li havia dit a l'heroi que havia d'escollir entre dues opcions. Podia arribar a vell i ser oblidat, o morir jove i ser recordat per sempre més. Alexandre volia ser un nou Aquiles, i davant d'aquell dilema ja havia triat. Volia ser el més gran de tots els guerrers, encara que això impliqués morir jove.
Com que era molt bon estratega, planificava molt bé cada batalla i no en perdia cap. Així va anar conquerint territoris de l'Àsia Menor.
Que tots els meus homes s'afaitin.
Per què, senyor?
Perquè els enemics ens tiben de la barba per fer-nos caure del cavall. A partir d'ara, tots ben afaitats.
Sí, senyor.
Alexandre va anar cap al nord i va arribar al regne de Gordion. Al seu palau hi havia un nus llegendari, el nus Gordià. Sabeu en què consistia? Diu la llegenda que un rei antic havia lligat els bous al seu carro amb una corda molt llarga i havia fet un nus tan gros i enrevessat que ningú no el podia desfer. I aquell era el nus gordià, i una profecia deia que qui aconseguís desfer-lo seria senyor de tota Àsia. Durant segles, moltíssims guerrers l'havien intentat desfer, però no se n'havien sortit.
Així que qui desfaci el nus conquerirà tota Àsia?
Sí, senyor Alexandre, però no cal que ho intenteu, és impossible.
Desfer nusos és cosa de fluixos. Jo jugo amb les meves pròpies normes. I és el mateix desfer-lo que tallar-lo.
Dit i fet, Alexandre va brandar l'espasa i va tallar el nus amb la fulla esmolada. Els seus homes el van aplaudir i ell va marxar de Gordion convençut que seria amo i senyor de tota Àsia. Està clar que Alexandre se sentia especial, quasi un déu. Tenia una gran confiança en si mateix i això el va dur als confins del món, allà on cap europeu no havia arribat mai.
Es va enfrontar les tropes perses de l'emperador Darius III a la batalla d'Issos. Els macedonis eren 40.000 i els enemics més del doble, 100.000 soldats. Però Alexandre va ser atrevit i molt espavilat. Va presentar batalla en una plana força estreta, tan estreta que els perses no van poder desplegar tots els seus homes i les tropes d'Alexandre les van vèncer. Aleshores es van marcar un nou objectiu estratègic, la ciutat de Tir.
Però senyor, atacar Tir és pràcticament un suïcidi. És una ciutat imbatible on només s'hi arriba en vaixell i té unes grans muralles.
Doncs fem que no sigui una illa.
Com que Tir no era gaire lluny de la costa, Alexandre va ordenar als seus homes d'anar tirant pedres i sorra a l'aigua, tones i més tones, fins que va crear un espigó que arribava gairebé fins a l'illa. Hi va plantar les seves balistes, va atacar sense pietat i amb l'ajut dels seus vaixells va guanyar de nou. Després va saquejar la ciutat i va voler donar exemple. A la platja hi va crucificar 2.000 soldats i va vendre 30.000 ciutadans que quedaven vius com esclaus. Una mica bèstia, oi? Quan les notícies van córrer, tothom va quedar esglaiat. A partir d'aleshores, quan el veien arribar, la majoria de ciutats asiàtiques obrien les portes de les seves muralles i es rendien al conqueridor macedoni.
Només tenia 23 anys i el territori conquerit ja ocupava 650.000 quilòmetres quadrats, 6 vegades la mida de Grècia. Va conquerir Egipte, va fundar la ciutat d'Alexandria i el van coronar faraó. Abans de marxar, va anar a l'oasi de Siwa, on hi havia un oracle que predeia el futur. I li va fer dues preguntes.
Sigueu clar i concís. Quina pregunta em voleu fer?
Els assassins del meu pare han rebut el càstig que mereixen?
Sí.
Val. I tinc una segona pregunta. Arribaré a conquistar el món sencer?
Aleshores, el sacerdot va contestar alguna cosa amb un grec bastant incomprensible. Alexandre va interpretar que li havia dit que era un déu, encara que no ho hagués dit, però ell entenia les coses com volia i punt. Ara estava convençut que era un déu. Ja veieu que era ben cregut el noi.
A la batalla de Gaugamela es va enfrontar de nou amb els exèrcits del rei persa Darius III. Un cop més tenia les de perdre, perquè eren 50.000 contra 250.000, però un cop més va guanyar. I Darius va tornar a fugir. Al llarg de la seva vida, Alexandre va fundar 60 ciutats anomenades Alexandria i va conquerir els territoris que avui dia són Turquia, Iran, Afganistan i Pakistan. Fins i tot va arribar fins a l'Índia.
Va reclutar perses pels seus exèrcits i ell mateix va començar a vestir-se com un persa, fins i tot es va casar amb una princesa persa. A Babilònia el van coronar rei de l'univers i allò se li va pujar al cap. També va començar a beure massa, igual que el seu pare, i va començar a demanar als seus homes que s'agenollessin al seu davant, una cosa que els grecs només feien davant dels déus. I si algú protestava, se'l carregava. Però tot plegat no va durar gaire temps. Quan tenia només 32 anys, va agafar unes febres, es va posar molt malalt i va morir.
En només 12 anys va aconseguir un gran imperi i va morir jove. Com havia dit la mare d'Aquiles a la llegenda, el recordarien per sempre. I així és. Avui dia encara ens en recordem d'Alexandre el Gran, un dels millors estrategues militars de tots els temps. Un home que va aconseguir fer unes conquestes extraordinàries i que, sens cap mena de dubte, va fer història.
Si vols conèixer més sobre Alexandre el Gran, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petits Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Anar a l'escola serà més divertit que mai durant la setmana avió. Farem esmorzars saludables, visitarem una granja ecològica, tastarem productes ecològics, plantarem el nostre propi hort ecològic.
Del 16 al 24 d'octubre, centres educatius de tot Catalunya promouen el consum ecològic entre l'alumnat i les seves famílies. Apunta't a la Setmana Bio. Informa-te'n a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya.